Sentència juvenil número 25. Ja no som nens perquè vam néixer el segle passat.
Passen 5 minuts de les 8 del vespre, ja tornem aquí una vegada més, tots els membres del Núvol. No se'm sent. Hola, hola. Hola, sí, ara em sentiu? Sí, ara sí que em sentiu. Jo em sento molt fluixa, però bé, és igual. Bé, passen 5 minuts, com deia, del punt de les 8 del vespre i com sempre estem aquí. Tots els membres del Núvol, trobo que cada dia som més gent aquí dins de l'estudi. Però vaja, escolta, si ens portem bé i estem ordenats, cap problema. Qui som els Núvols? Tots aquests us els presento ara.
Maria Castan en el paper de la teatrera.
Jaume Claret és Mr. Hollywood.
Joan Bea, el Barbas.
Nil Roldán en el paper del Fony.
Irene Riart és la senyoreta Rottenmeier.
Paula Galván com a Friki Tradi.
Javi López és l'Especial.
Guillem Ruiz, el Viciat.
Alba León és l'Elàstica.
I Cília Ferrer és...
la mami de tota la trupe.
I una vegada més, aquesta setmana ja incorporem el Marc Lostertales a les vies de so, ja podem dir, que és el tècnic quasi oficial, quasi. Avui ja tot el programa el portarà ell, per tant, quasi ja podem dir que és el nostre tècnic, però el que sí que podem dir que és un núvol més, Marc Lostertales, a les vies de so. Comencem, com sempre, amb el que ens porta el vent. I ja tenim a punt en Guillem i el Javi per portar-nos a coses que porten el vent, oi que sí, nois?
Doncs sí.
Què ens expliqueu?
Què ens expliquem? Bueno, doncs pues començo jo amb una nova, que de l'1 al 4 d'abril es celebra en el pavelló de Sant Cugat, en el pavelló municipal, es celebra la 2015 Boxian European Continental Cup.
Boxian no, Boxia. Es pronuncia correctament Boxia.
És que dic, com es dirà això en anglès?
Boxia,
igual, vale, sí.
I, vinga, bé, va.
Està organitzada per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. Llavors, per aquest esdeveniment necessitem un gran volum de voluntaris.
Aquest voluntariat s'iniciarà el 29 de març i finalitzarà el 5 d'abril. I si vols col·laborar en el desenvolupament d'aquesta competició, t'has d'inscriure emplenant el formulari que trobaràs a la seva web, que és www.fespc.cat.
Pots tornar a repetir la pàgina web per si algú està despistat i ara té a punt el mòbil per apuntar-ho?
Ara. www.fespc.cat. I aquesta competició comptarà amb gent de diferents països i també amb premsa.
Molt bé.
Sí, bueno, necessitem molts voluntaris, O sigui, tothom que s'apunti.
Molt bé. A més, és un esdeveniment que passa aquí a Sant Cugat. L'any passat ja va haver un esdeveniment més o menys per l'estil, que era la Copa Intercontinental, la ICAP, i també va haver-hi molts voluntaris, per tant, no podem ser menys ocasió, i ens hem d'apuntar. Molt bé, què més, nois?
Bueno, pues, bueno, més o menys, per qui no sabia què és la boxia,
La boxia.
Bueno, pues tracta d'un esport paralímpic, que és com la petanca, que està destinat a persones discapacitades, totals o parcials, de les seves extremitats.
Molt bé.
Doncs ara que ja us hem acostat a aquest campionat que es farà a la nostra ciutat, continuem amb una altra temàtica. Us volem parlar del Saló de l'Ensenyament, que va tenir lloc aquesta setmana passada a la nostra capital, a Barcelona. Pels que no enteneu...
La capital catalana.
Bueno, la capital catalana.
De la del Vallès no és Barcelona, eh?
Bueno, de Catalunya.
Clar, capital catalana sí.
Pels que no enteneu de què va la cosa d'aquest Saló de l'Ensenyament, aquest saló consistia en un espai on hi ha diverses paradetes i punts d'informació de les universitats d'arreu de Catalunya, on t'hi podies informar sobre tot el que tu desitgessis.
Exacte, hi havia un representant de totes les carreres i graus de les universitats catalanes, com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la de Lleida, l'ESCAC i fins i tot l'ESART.
Sí, és veritat. L'objectiu d'aquesta iniciativa promoguda per la Generalitat era brindar totes les opcions possibles als joves catalans per decidir el seu futur i orientar la joventut en els temes d'estudi.
I a partir de quina edat s'hi pot anar? O només és per vosaltres que esteu fent batxillerat? Perquè tu, Guillem, estàs fent quart d'ESO.
Jo encara estic fent quart, sí.
Però vas poder anar sense problema, no?
Sí, entenc? Clar, sense cap problema.
Molt bé.
Sí, sí. Bueno, sí, aquí també tenim a la Maria, que ha vingut a expressar-nos la seva opinió del saló.
Hola.
Que també hi va
anar. Hola, Maria.
Hola, Maria.
I realment us va servir, no us ha servit? És la primera vegada que hi aneu al saló de l'ensenyament?
Sí, sí,
o hi aneu?
Jo era, bueno, no sé si els altres, però jo sí que era el primer cop que vaig anar i em va semblar una molt bona iniciativa, no sé. Jo més o menys ja tenia clar el que volia fer, però igualment em va ajudar molt i no sé, et pots informar de tot el que tu t'agrada i el que tu vols i trobo que està molt ben explicat i molt ben muntat.
I t'has acabat de convèncer? Sí. Gràcies al saló de l'ensenyament?
Sí, sí.
Què faràs?
Bueno, o sigui, tinc dues opcions, però la més clara ara mateix és anar a l'ESCAC.
Molt bé.
Fer direcció a cinema. Sí, sí.
Molt bé. I Maria, tu què vas trobar-hi allà al saló de l'ensenyament?
Bé, moltes coses, però jo crec que, bueno, és... Hi haurien d'anar tots els joves, i a més per les escoles i per les universitats, és que és la millor manera de vendre el seu producte, perquè hi va tothom i...
Però no teniu la sensació que volen és captar clients o realment us ho expliquen?
Sí, no,
però
és que, sí. En part sí. Hi havia algunes que sí.
Que era captar clients,
les més privades sí que venien a demanar-te i si et demanaven si volies informar-te i això.
A qui regalen bolis?
Sí, clar. Sí.
Però en general dieu que la informació que us donaven us era d'utilitat.
Sí.
No, més del que es pot consultar a la web, per exemple, si jo entro a la web de la Pompeu Fabra, allà al Saló de l'Ensenyament us donaven més informació.
Sí.
I tu, Maria, et vas acabar de convèncer?
Sí. Ui. Però el que passa és que hi havia estudiants als estancs que estaven fent aquesta carrera o el que sigui i t'ho explicaven. I,
sí, és que és això que m'ha dit, sí.
Et dona ganes a tu de començar una carrera o el que sigui.
T'anima, és veritat.
Que el que t'informi sigui un estudiant de la carrera.
Clar, clar, perquè ho diu des de dintre. Sí.
Que ell ja ho ha viscut, ja està estudiant i et pot dir si realment és o no és el que es pensava i et dona la seva experiència, no?
Sí.
Molt bé.
Sí, però clar, hem de pensar que igualment estem allà per vendre, també.
Clar, sí.
Bé, sí, a veure, ho he dit així, a les privades, sí, però vull dir que a vegades és això, que és important el que dieu, que hi hagi estudiants en allà, que no només hi hagi el responsable de torn venent-me la moto que aquí tenim els millors ordinadors, aquí tenim el tal. Ja. No, si hi ha un estudiant i m'explica realment la carrera, que és el que jo vinc a informar-me sobre aquella carrera o una altra, doncs això ja és interessant.
Sí, i a més jo trobo que està molt bé que fossin estudiants, perquè si hagués sigut un responsable i tot, pues, hagués estat més políticament correcte i tot això. En canvi, un estudiant, doncs era
amb
més
altres paraules, no?
Sí, 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 sí. I a més, et deia el que ell realment pensava i si t'havia de dir alguna cosa que un altre
que no acabava de fer-li pes,
pues
també t'ho deia.
Sí.
Molt bé.
Sí. I jo crec que això està molt bé, és molt proper.
Molt bé. I el que comentàvem una miqueta fora d'antena, Maria, sobre si s'ha d'escollir ara, s'ha d'escollir més tard, escolliu molt abans. Per exemple, Guillem, tu estàs fent quart d'ESO, però ja et fan escollir o ets tu que ja ho té molt clar i has decidit ja el que vols fer després del batxillerat? O és que realment a l'ESO ja us obliguen a encaminar-vos una miqueta per l'itinerari?
Home, sí, depèn del batxillerat que facis ja, home, si fas el científic no faràs una carrera d'humanitats, però jo crec que sí que el batxillerat ja t'encamina molt cap al que al final vols fer.
I és adequat? És una edat correcta? Creieu que ja és suficient per saber el que voleu?
Jo trobo que ja s'és prou madur, amb 15-16 anys, per triar almenys ja el batxillerat, ja no dic la carrera, però almenys el batxillerat sí.
El meu tiet... fa aquest cap de setmana em va dir que ell, tenint l'edat que té i totes les experiències que ha viscut i tot, ell, si estigués en el nostre lloc, és que no sabria què triar, ni ell. I nosaltres tampoc estem... Ara potser decidim una cosa, però ni de conya treballarem d'això quan siguem grans.
Clar, però per algun moment hem de començar, no?
Sí,
a fer
hi ha tantes opcions i tantes coses que t'agraden i te'l trauen que has de decidir només una perquè no pots fer tantes coses. I llavors...
No, però igualment, tu quan fas la selectivitat, almenys a la meva època, havies de posar com 7 opcions de carrera. Per ordre, de prioritat, però 7 opcions. Clar, si és algú que ho tingui molt, molt, molt clar, realment el problema és trobar... El problema és trobar les 7, perquè clar, si tu no entres a la primera, doncs a la segona, i així vas fent, per les notes de tall. Clar, també està bé tenir diverses opcions, i també el Saló de l'Ensenyament, en aquest sentit, potser diu, doncs tinc, jo què sé, m'invento periodisme, però humanitats, que també s'assembla, però comunicació, i així tenim unes quantes per posar a la llista, no?
Sí, al Saló hi havia un gran ventall de possibilitats. Fins i tot em va fer molta gràcia que no sé si a la Universitat de Tarragona o alguna cosa així, no sé si vosaltres ho vau veure, però jo m'hi vaig fixar. Hi havia un que deia Ciències del Calçot. I havia gent preguntant i em vaig quedar flipant, o sigui que jo sí, t'ofereix un gran ventall de possibilitats, jo trobo.
Hi havia el Ministeri de Defensa fins i tot allà.
Sí, home, clar, és una opció també.
Sí,
molt bé.
Hi havia una manifestació, per cert.
Sí, i em vaig afegir.
Sí, de l'exèrcit, que es queixaven.
Foren les armes del saló.
Exacte.
Bueno. Molt bé, doncs nois, valorem positivament doncs, el Saló de l'Ensenyament sí, a Barcelona molt, i molt. Recomanem a tots aquells que no hi hagin anat, entenc que ja no s'hi poden anar, però que s'apuntin, no. Si en cas per l'any que ve,
sí,
que
sí.
Això ho fan cada any a Barcelona, i bé, me n'alegro que aneu tinguent tot una miqueta clar. Digue, Maria.
Que hi ha gent que hi va, però va als estants on fan maquillatge o perruqueria i tal, i s'espera tot el matí perquè li facin el rastre.
Sí.
O sigui, ja ho tenen tan clar. O
clar,
sigui...
perquè també hi ha graus, a part de, de carreres, i sí, també hi ha
graus
de perruqueria.
I és més, unes coses més pràctiques, no?
Exacte, sí. Sí.
Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies per aquesta informació d'actualitat. Ja ho sabeu, si us voleu apuntar a Bòquia, a la Bòchia, al torneig de Bòchia, sí, que és aquí una setmaneta i poc, i si no, al Saló de l'Ensenyament, doncs, haureu d'esperar l'any que ve, però bé, us recomanem que hi aneu. Una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Adéu.
30 anys regalant mones els dilluns de Pasqua. I enguany continuem fent de padrins a Cugat.cat amb 14 mones per a tu. Amb la col·laboració de les pastisseries Sàbat, La Lionesa, Pastisseria Masnou, Vallès Pa, Chocolate Factory, El Fornet d'en Rossent, Petrit Xol, Forn de Pa Jaume Valls i des de Valldoreix, El Forn de l'Estació, Forn Pastisseria Bonaparte i El Racó del Pa. Pots guanyar una descobrint on amaguem les mones a www.cugat.cat i enviant un correu a mones@cugat.cat o bé seguint el programa en directe, dilluns de Pasqua, a partir de les 10 del matí, amb Joan Ballbé. Xocolata per tutti. Cugat.cat. La vida és local. És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Nosaltres som esportistes.
Som manita.
Som artesans.
Som genials.
Protagonistes de les nostres vides.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, amb el grup Catalònia, però persones amb discapacitat intel·lectual. L'últim divendres de mes al migdia, al Sant Cugat a fons. Cugat.cat. La vida és local.
Nosaltres.
Cugat.cat 91.5 FM.
Divuit minuts passen de les 8, ja tenim a punt en Mr. Hollywood, que avui li toca escampar la boira i això vol dir que ens recomanarà una pel·lícula segur, perquè és el seu tema, i potser alguna cosa també és, jo crec que relacionada amb el cinema també. Sí. A veure, Jaume, què ens expliques?
Bueno, doncs avui primer us explicaré, bueno, i faré la crítica d'una pel·lícula que es diu Fuerza Mayor, Force Majeure, en francès.
Très bien.
Oh là là.
Oh là là.
I també parlarem sobre la notícia pels amants d'apropar-se a les sales de cinema. Comencem amb el torn de la crítica cinematogràfica. La pel·lícula Fuerza Mayor explica la història d'una família que passa les vacances a una pista d'esquí dels Alps. El sol brilla i les pistes d'esquí estan perfectes, però en el moment en què la família es disposa a esmorzar a la terrassa del restaurant es produeix una llau que espanta els clients. La mare crida el seu marit perquè l'ajudi a salvar els seus fills, però ell ha fugit per salvar-se la vida.
Oh, que lleig!
Molt lleig, molt lleig. La llau s'atura davant del restaurant sense produir mals, però l'univers familiar ja s'ha espaiat.
Clar.
Tomàs buscarà desesperadament recuperar el seu lloc de pare de família. Llavors la pel·lícula, tota la pel·lícula
va a partir
d'això. Sí.
Molt bé, és a dir, no hem desvetllat res, el tema de la llau passa al principi.
No, no, no és cap
spoiler. D'acord, d'acord, molt bé.
I llavors, bueno, la pel·lícula és dirigida per Ruben Stlund, bueno, és raro de pronunciar, Stlund, director, bueno, és poc, és Östlund, és poc conegut, i destaquem que ha fet una sèrie de curtmetratges com autobiogràfica, el Sand Number 682.
6.000, t'has deixat...
Ai, 6.882.
Molt bé.
I pel·lícules com Play, del 2011. Però, bueno, poc conegut.
Hemos venido porque Tomás trabaja demasiado. Va a aprovechar para dedicarle 5 días a su familia.
Mira cómo baja.
¿Estamos seguros?
Claro, está controlada.
¡Papá!
Tranquilo.
¡Papá!
A mí no me parece muy controlada.
¡Papá!
¡Quieto, quieto, Harry! ¡Harry!
¡Papá!
Estaba totalmente controlada y sabe...
Le dio tanto miedo que salió disparado de la mesa.
¿Qué? No comparto su descripción.
La pel·lícula es destaca per ser un film suec. Què vol dir això?
Què vol dir això?
Doncs que simplement és molt probable que es destaqui pel seu guió enrevessat i que constantment busqui el conflicte entre dos personatges.
Que és molt embolicat.
Sí. Mm. És que el conflicte entre aquests dos personatges arribi a un punt d'esgotar l'espectador, però a la vegada divertir-lo també.
Ah, és mig còmic?
Sí, o sigui, és comèdia negra.
Ah,
molt comèdia negra.
D'acord, molt bé.
Però no només és això el que es destaca d'aquesta pel·lícula, ja que també cal destacar molt la fotografia, que és una fotografia freda, com els suecs.
Per la gent que no sàpiga què vol dir la fotografia en el món del cinema, com els expliquem? Què és la fotografia en una pel·lícula?
Doncs, dintre d'una pel·lícula hi ha el guió, la direcció i tot, i per una banda, si quan tu mires una pel·lícula, la imatge que veus, això ha estat molt treballada prèviament, i aquesta seria la fotografia d'aquest cinema.
És a dir, que veiem la muntanya des d'aquí, no des d'allà.
Els plans, la il·luminació...
Tot això està definit i és la fotografia.
Sí.
Molt bé, perquè clar, per exemple, hi ha Oscars, hi ha molts premis de fotografia, i vol dir això, no? La imatge, el tractament de la imatge de la pel·lícula.
Sí.
I en aquest cas dius que és freda.
Sí, freda, molt pausada, i on predominen els plans llargs.
És a dir, que és això, la pel·lícula aquesta, l'estil aquest que dius tu, no? Que és molt peculiar.
És molt cinema independent, o sigui, qui li agradi Hollywood o...
Potser no li farà el pes.
No, potser...
Serà massa lent.
Li pot agradar, però...
Però podríem considerar una pel·lícula de cinema alternatiu.
Sí, cinema independent, sí.
Molt bé.
I, bueno, doncs també està molt bé els sons que es produeixen, com s'ha utilitzat els sons molt impactants i molt forts perquè l'espectador
estigui en tensió
tot el rato, sí.
Oi, a veure si anem a passar malament aquí, en aquesta pel·lícula o no?
Home, és bastanta tensió.
És de patir, eh?
Bueno...
Ai, no sé. Bé, en tot cas, està a la cartellera encara, perquè tu ja l'has vist aquesta pel·lícula.
Sí.
I a tu et va agradar.
I, o sigui, a mi m'ha agradat moltíssim, però fa un mes que està. Encara hi ha els cines que el fan, com els Verdi, però...
Clar, potser hauríem de buscar cinemes o molt grans o els alternatius, no? Potser.
Sí.
Molt bé, què més?
I, bueno, també l'altra notícia és que pels amants del cinema tenim una notícia molt important i d'agrair, i és que la festa del cine... Retorna als cinemes, de l'11 al 13 de maig. L'entrada valdrà 2,90 €.
Fantàstic.
I podeu gaudir d'aquesta festa als dos cinemes de Sant Cugat, el Yermo i el Cinesa versió original.
Molt bé. Falta una miqueta encara, però suposo que ja ens hi podem apuntar, no? Això de la festa del cine.
Sí, ja et pots apuntar. Però bueno, igualment, si de cas ho detallarem més algun dia a la ràdio, o ho direm. Perquè se'n recorda.
Quan s'acosti la data, 11-13 de maig, de moment que sapigueu, si voleu més informació, Festa del Cine, i bé, que sapigueu quan se'n recosti la data, ho recordarem. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Mr. Hollywood.
De res.
Què passa, que volies dir alguna cosa
no,
més?
No, la Maria volia dir alguna cosa.
Ah, Maria, què volies dir? No et sentim, Maria. Ara.
Que de fet a mi avui m'han enviat un correu,
Cinesa,
de ja és la festa del cine. No
clar, perquè ja et pots apuntar.
Puedes venir, sí.
Tu ja et pots apuntar.
Majetes.
Clar, sí. Perquè tu t'has de registrar i tota la pesca, clar.
I què et va semblar?
Molt bé, d'acord.
Molt bé.
En pocs segons arribarem al punt de les 8 i 25 minutets i ara és el moment de sortir al carrer metafòricament, perquè no podem sortir tots al carrer. Per això tenim un representant, que és el nostre Barbes, el Joan Bea, que és el que surt al carrer, oi que sí, Joan?
Òbviament.
I què ha sortit a preguntar aquesta vegada?
Bé, avui us porto una secció una mica especial per mi.
Ai, sí, perquè... per tu i per tots, clar.
Clar, me'n vaig a UK durant 3 mesos i doncs no escoltareu la meva veu.
Una pena. Trobarem molt a faltar.
I al tornar no sé si estarà a la ràdio encara amb peus, perquè deixar aquests aquí sols...
Jo tampoc.
A saber què fan, eh?
Jo, a mi també em fa por. Ja t'he dit abans que et trobaré molt a faltar. Mm. Però vaja.
Que bonic.
Sort que tenim el WhatsApp.
Bueno, l'enquesta d'avui va sorgir en un debat que vam tenir aquí entre el Mr. Hollywood i jo, que ell defensava que la ràdio i el cinema són similars i que la informació que donen és semblant.
Mm-hmm.
I jo la versió oposada.
Molt bé.
I per això vaig sortir al carrer per preguntar als nostres oients què és la seva opinió, què ells què pensen.
A veure.
No trobo que és el mateix. La informació que dona és molt diferent. La majoria de... el cinema, la majoria de vegades informa de coses que no són reals, en canvi la ràdio sempre, bueno, sempre no, gairebé sempre informa sobre coses reals que han passat. Bàsicament la ràdio és una forma d'informar i el cinema és una forma d'entreteniment.
Que la ràdio i el cinema, o sigui, no són iguals, o sigui, jo crec que cadascuna intenta com transmetre diferents informacions. O sigui, sí que hi ha, és veritat que hi ha pel·lícules que et donen, bueno, transmeten informació, jo què sé, algun fet històric o alguna cosa, però a la ràdio és com més notícies i, no sé, més específica, a part de la música i tot això.
Jo crec que el cine i la ràdio no són iguals i mai ho seran.
Ho sento, Jaume, però pueblo hablado i m'ha donat la raó a mi.
Jo no, encara no entenc aquesta semblança. On veieu la semblança entre la ràdio i el cinema? A veure, explica'm.
Ell defensava que la informació que es pot donar per la ràdio,
sí,
i la que es pot donar per una pel·lícula eren molt semblants.
Ah, i no.
Jo no ho veia així, ell. Pot ser que sí, qui sap, però...
No, són diferents, no?
Exacte.
Però bé, en aquest cas hem descobert de segones que els joves escolten la ràdio, cosa que no sabíem, no? Que teníem els nostres dubtes de si els joves escoltaven o no la ràdio. El Núvol, òbviament, sabem que sí. Però més enllà del Núvol, ràdio convencional, ràdio sí, els matins, no ho sabíem, però pel que hem pogut comprovar les respostes de la gent, veiem que sí, no? Perquè saben diferenciar el que és cinema del que és ràdio, entenc que és perquè saben les dues coses.
Almenys aquests tres joves que hem preguntat, sí.
Almenys sí. Vale. Joan, el que et deia, que et trobarem molt a faltar, ja no ens veiem més, clar, tornes al juny. Oh, no,
sí,
és que no, és que aquí això és un desastre. Bé, en tot cas, passa-t'ho molt bé, envia'ns alguna foto, que vale, la podrem penjar al nostre blog, a tu allà per les terres angleses, i bé, que trobarem molt a faltar i que t'ho passis molt bé.
Faré de reporter extern.
Exacte, ja ho saps, saps perfectament que pots fer el que vulguis tu. Vinga, moltes gràcies.
A tu, adeu.
Ara sí, de seguida arribarem al punt de 2:15 i ja tenim a punt els fenòmens diversos. Nois, hem de callar quan els micros estan oberts, perquè si no se'ns senten tothom. Clar, massa gent, és que hi ha molta gent aquí. Ja ho dic jo, que cada vegada s'omple més aquest estudi, cada vegada fa més calor. En fi, tenim a la nostra teatrera la senyoreta Rottenmeier, Irene i Maria. Hola, guapes.
Hola.
I a veure, esteu rodejades de molt d'home, trobo, eh?
Sí, estem soles.
Expliqueu-nos, a qui tenim avui?
Doncs avui tenim un fenomen molt especial, els Stain of Madness, un grup de metal que està agafant volada.
Mm.
El formen l'Albert Maioles, el Nacho Ruiz, el Ricard Canyades i en Martí Moreira. Dos d'ells estudien a Sant Cugat i els altres dos a Sarrià. I combinen classes i cafès amb bolos i cervesa.
No està malament, no està malament.
I són una de les poques bandes de thrash metal santcugatenques i en una setmana se'n van de gira.
Hola. Hola. Hola, nois, què tal, com esteu?
Bon dia.
Manifesteu-vos.
Bones.
Què no opineu de dedicar-vos a la música avui en dia?
Jo crec que dedicar-se a la música en general és bastant difícil. Nosaltres estem ahí, vull dir, és el nostre hobby i ho fem principalment per passió. Si la cosa va bé, millor, saps?
Però, és a dir, que no, quan dius per passió vol dir que no us hi dediqueu professionalment, que no us guanyeu la vida.
Bueno, això és el que ens agradaria.
Clar.
La veritat.
És l'objectiu, no?
Sí, exacte.
I de moment això no. És hobby? De moment podem dir que és hobby?
De moment sí.
Però no hi perdeu diners, tampoc.
Suposo. Bueno, és la...
De vegades.
De vegades sí, s'ha d'invertir, no?
Home, s'ha d'invertir bastant, es perden més diners dels que...
Ens hem d'acostar al micròfon, si no, no et sentim. Ai, a veure.
S'ha d'invertir bastant i, de fet, es perden més diners dels que es guanyen de moment.
Clar. Bé, és un projecte a llarg plaç. Ara invertim i més endavant recollireu diners. Home, si us n'aneu de gira, això és pasta, no?
Pues, sí, bueno. No.
No?
Depèn de la gent que vingui als concerts.
Clar, molt bé, molt bé.
I el nom de Stain of Madness, què significa exactament?
Stain of Madness representa un punt a partir del qual psicològicament ets incapaç d'aguantar una situació estable i és com si el teu cervell peta i et tornes boig, se te'n va la pinça perquè sí.
Bogeria màxima, moment de no retorn, no?
Exacte.
Mm-hmm.
Això heu triat perquè us identifiqueu d'alguna manera?
Bueno, a vegades.
Bueno, jo crec que és el... aquell moment en el que tu estàs sobre l'escenari i veus a tot el públic embogint i aquell és el moment únic en el que és el moment Stain of Madness.
Exacte.
Definiu el vostre estil com thrash metal, però per la gent que no entén això, què li diríeu que és?
Bueno,
jo que sóc el més friqui del thrash metal d'aquí dels quatre, per mi el thrash metal més que música és, no sé, és tot. Vull dir, quan tu escoltes un grup de música de thrash metal, en el fons estàs escoltant, pues, jo què sé, quatre col·legues que s'ho passen bé sobre l'escenari, que és el que realment els quatre ens mola, no? Sí que és important que això, que tiri endavant i intentar fer el màxim que puguem, però per mi el thrash metal és diversió.
Clar, però hi ha metal, tothom escolta la paraula metal i ja diu, aquest rock
bueno,
clàssic
sí.
No és.
No, són dins del metal, que podríem dir que és... un gènere bueno. Així ampli, són subgèneres creats en diferents tipus, diferents èpoques i...
Bueno, sí, per definir-ho així a la Wikipedia, thrash no és basura, és, diguéssim, moviment ràpid.
Uh-huh.
Vull dir, el thrash és un subgènere del metal bastant ràpid i, bueno, canyero.
Sí, bé, bàsicament es basa en riffs de guitarra molt ràpids i la bateria també... el més ràpid possible.
És a dir, que deveu acabar després d'un concert esgotadíssims.
És la intenció.
Bastant.
És la intenció, no?
És que si no acabem esgotats és que no ho hem fet bé.
És que no us heu entregat del tot. Molt bé, molt bé. Escolta'm, una pregunta així, ara, és una mica tòpic, però això dels cabells llargs va amb el gènere? Portar els cabells llargs va amb el thrash metal?
Jo sóc, home, nosaltres, com pots comprovar, tots quatre el portem, però...
Sí, per això ho dic.
Sí que és veritat que últimament això del cabell llarg s'està passant una mica de moda.
Ah, sí?
Del heavy, bueno. Però sí
home,
que...
és que entre la guitarra, la suada
no, sí,
que deveu agafar...
A vegades entre els focus i els cabells.
Molesta, no?
No saps el que estàs tocant, però...
Bueno, però també és una manera de poder donar més espectacle.
Sí, és una manera de no semblar-se
a la resta. És una part més de l'espectacle.
Identificació, potser, sí.
Llavors, els moviments de cap i de cabell també em dic que forma part del show.
Correcte.
Sí. Molt bé.
I moltes vegades feu concerts amb altres grups. Teniu bon feeling o hi ha competència?
Sempre depèn molt del concert, vull dir... Hi ha grups amb els que encara ens portem i intentem fer bolos, però hi ha cadascun que dius, vale, no et vull tornar a veure ni a escoltar.
Generalment depèn sobretot del format del concert. Si és un si és un festival, pues et portaràs bé amb tots els grups. Si és un concurs, pues sí que hi ha més competència.
Home, clar.
No, però sí que és veritat que, per exemple, jo crec que l'important és apoyar-se entre totes les bandes que estan.
Sí
que és veritat que... ens hem trobat més d'una situació en la qual hi ha gent, bandes que ens han complicat una mica l'actuació,
oh.
Però bé, això passa sobretot quan la gent es creu més del que és, i jo crec que s'ha d'anar sempre humil, respectar els altres i així fer que tot el públic, no que cada el públic vagi a cada grup
en concret, no?
Sinó que vagi a escoltar tres grups i passar-s'ho bé, que és la intenció.
Perquè, clar, estem molt acostumats a veure concerts del rock, per exemple, que és el més comú, doncs que uns toquen la cançó de l'altre o es pugen els dos a l'escenari i interpreten un mateix tema. En el cas del metal, és fàcil, difícil, això, aquesta combinació? Bueno, o cadascú ha de cantar el seu perquè és,
a veure,
és bastant complicat.
En els nostres nivells sí que cadascú toca el seu, i perquè tenim, bàsicament tenim poc temps per tocar, no per nosaltres, sinó perquè ens els donen així.
Clar.
Però sí que és veritat, home, que sempre que puguis pujar a l'escenari amb un altre a disfrutar de la cançó, doncs sempre s'agraeix.
Sí, o sigui, algun cop hem convidat algú del públic, bueno, majoritàriament amics, però així que cantin alguna cançó amb nosaltres, vull dir, sí, sempre és més divertit.
Ha de ser molt difícil cantar una cançó vostra així sense saber-ne, no?
Bueno, normalment, bueno, ja s'estudia abans, això.
Puja gent que en sap.
Puja gent que ja en sap una mica, perquè, a veure, ara escoltarem una miqueta de música, jo no m'hi obria en cor. Ja us dic ara que jo no m'hi veig en cor. Irene, jo t'hi veig a tu, eh?
Sí, jo. Però és veritat, perquè vosaltres canteu així, però no us feu mal a la veu?
Bé, s'ha de practicar i intentar buscar aquest punt en el que aconsegueixes forçar la veu sense que el dia següent puguis tornar a fer un altre bolo, diguéssim.
Ai, sense cridar, no? Perquè entre cantar i cridar hi ha una diferència, entenc.
No, en el thrash metal precisament has de cridar
has
bastant.
De cridar, eh? A donar-ho tot, molt
sí,
bé.
Sí, exacte, però ho has de fer d'una manera que et permeti continuar cridant, diguéssim.
Ja, clar, no? Perquè si no, mitja cançó ja no pots més.
Exacte.
Us cuideu d'alguna manera en especial, la veu? O...
La cervesa, sobretot.
Va molt bé, es veu la cervesa, sí, per
sí,
això?
Sí.
D'acord, perfecte.
Com està reaccionant el públic a la presentació d'un mask?
Molt positivament.
Sí?
Sí.
Bueno, sí, dels concerts que ens ha sortit, bueno, almenys el 2015, perquè el 2014, entre que va sortir el CD, entre que els bolos van començar a sortir, no van ser molts, diguem-ho, però sí que va haver concerts guapos. Crec que un dels que vam més disfrutar el 2014 va ser el festival que es deia Howling Fest,
sí,
que hem tocat amb bandes bastant importants. I bé, la gent, no érem una mica els més alternatius del gènere dins del festival, i la gent s'ho va passar molt bé, va respondre molt bé, i en aquest 2015 doncs estem cada cap de setmana amunt i avall, i bé, disfrutar-ho al màxim tant nosaltres com intentar fer disfrutar la gent.
I en breu fareu concerts a Madrid, Múrcia i València, és la primera vegada que ho feu?
Sí, fora de Catalunya sí, és el primer cop que toquem.
Sí, va sortir una oportunitat, ens ho vam pensar.
No gaire,
no? Però va ser un vinga, va.
I com, ja. Com ho feu per buscar les gires o els concerts? Teniu alguna persona encarregada d'això o us ho feu entre vosaltres?
Bé, a veure, intentem fer-ho entre nosaltres. Sí que és veritat, ara no per posar-me medalles, però jo m'hi passo hores.
Tu més.
No, però sí, home...
Home, és una qüestió d'hores, no?
Sí,
de dedicar-hi temps.
Bàsicament és tenir contactes. Uh-huh. No tant contactes de negoci ni res d'això, sinó més contactes de...
De sales, no?
De gent, bàsicament de gent que estigui dins del món, que coneixi gent,
És, a dir,
és el boca a boca,
sí.
És també el que dèiem abans de portar-se bé amb les altres bandes. Vull dir, si tu acabes un concert i portes bon rotllo amb les altres bandes, doncs aquella banda potser un altre dia et dirà, escolta, doncs ens falta algú per fer un concert, vine cap aquí i muntem un bolo.
I sobretot tenir un baixista manager.
Que és el vostre cas, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Home, però esperem que arribi un punt que no ho pugueu compaginar, no? Això, que necessiteu una persona externa.
Sí que és veritat que a nosaltres ens agrada portar-ho tot, és a dir, poder veure-ho tot, però perquè, no sé, és com és el nostre projecte, saps? No, tampoc ens agrada que ho porti algú extern, però sí que, home, al moment que et puguis relaxar i sortir ja...
Així, ja, que, doncs, ja que et portin, no?
Home, això...
Perquè sempre que veniu grups així joves al programa ho preguntem, l'aspiració quina és, l'objectiu, l'ideal per vosaltres quin seria?
L'objectiu és tocar, sortir a tots els cartells, bueno, perquè la gent vegi el nostre nom, bàsicament, i llavors a partir d'aquí començar a créixer.
Sí, bueno, o sigui, estaria molt bé poder viure del grup amb comoditat, saps?
No anar poradillos.
A part d'això, vull dir... Som músics i l'objectiu d'un músic, està clar, és fer arribar la teva música a la gent i que la gent li provoqui un sentiment, li provoqui alguna cosa i hi hagi aquella comunicació músic-públic, diguéssim.
Sí que és veritat, l'altre dia mateix li comentava al Ricard que això deia, hòstia, anava mirant tots els concerts que havíem fet i dic, buah, hem fet aquests concerts, vale, guai, hauríem de fer més... I dic, és que tenim quatre temes, saps? Vull dir, amb quatre temes que, bueno, tenim més, però no,
sí,
no els hem entrat a estudiar a gravar-los encara. I dius, hòstia, amb quatre temes i ens anem a Madrid...
No està malament.
No està gens malament.
No, clar que no, molt bé.
I tots els temes els heu escrit vosaltres, sí, i en anglès, i quan trigueu a escriure i a gravar les cançons?
Doncs pues depèn de la cançó, no?
El procés d'escriptura?
Bueno, depèn del que ens hi posem.
Depèn bastant. Per exemple, les dues primeres cançons de l'EP les teníem composades, l'Albert i jo, abans que existís ni tan sols Stain of Madness. Després sí, s'han anat retocant, s'han anat afegint coses, traient coses, però aquelles dues ja estaven composades. I generalment, pues, en els assajos, algú porta una idea, anem tocant, anem afegint idees, anem mirant això, quedaria millor així, això, i anar fent, però poc, no gaire.
I la temàtica sempre és la mateixa? És a dir, el gènere thrash metal va amb una temàtica concreta, que és de protesta o de reivindicació? Bé, o no té per què?
No, bueno, el thrash metal es mou entre la reivindicació, la festa i una mica la crítica social, que sí que ens agrada comentar també. I bé, també ens agrada diversificar el gènere perquè no sigui una mica tot tancat, sinó que sigui per tots els públics. I bé, tenim lletres de festa, lletres de crítica, lletres d'agressivitat...
El que faci falta. I anglès per què? Us expresseu millor? Creieu que queda millor parlar el tipus de música que feu?
És que thrash metal en castellà, em perdó per als grups que existeixin, però jo ho trobo molt cutre.
No t'agrada?
El metal en general en castellà no m'agrada. Sí, bueno,
què té l'anglès? Què té l'anglès? Què li aporta de més?
Well, pues... Jo crec que l'anglès és com un idioma més directe, no? Vull dir... En castellà sempre sona tot molt més melòdic en quant a... molt més poètic, diguéssim.
Sí, és bastant més fàcil escriure en anglès perquè hi ha molts més monosíl·labs i paraules més curtes, a part de que pots, d'en certa manera, crear paraules més fàcilment que en castellà. Sí, sí. Dona bastant més marge a l'hora de composar.
Però no teniu por que llavors la gent us entengui menys? Entengui menys el significat de les lletres?
Al contrari, de fet. Lògicament, la gent d'aquí a Espanya sí, però... l'anglès és l'idioma universal, diguéssim, per tant, com que el que volem és arribar al màxim de gent possible.
Sí que és veritat que, a veure, la lletra és important, però jo crec que és més important la lletra, mirar-te-la, és a dir, obrir el folleto del CD i mirar la lletra...
Tranquil·lament, després llegir-la.
Que escoltar-la en la cançó, perquè tu el que busques la cançó, que sí que dono la raó a molta gent que escolti la lletra, però jo crec que escoltes tot en general i la lletra l'escoltes com un instrument, no com una lletra en si.
És un instrument, una part més de la cançó.
Exacte.
L'has de sentir el tot, tot de la cançó. Molt bé, que poètics, no? Que són aquests nois, molt poètics.
L'humanístic.
Molt bé, molt bé.
Tu diràs pintes.
Sí, sí, no ho diries. Escolta'm, a vegades això, sí, sí, enganya.
I com definiríeu les vostres actuacions?
Puges.
De 0 a 10 li posaria un 9.
Bé, depèn molt de... Jo crec que una actuació es basa en el públic que tinguis. Vull dir, si tu tens un públic que quan tu veus que estàs tocant comença a vindre's cap a dalt i es va creixent, tu creixes amb ells. I en aquell moment és quan l'actuació és un èxit.
Sí, exacte. Jo també li comentava l'altre dia a l'Albert que deia, molta gent diu, per tocar en un escenari enorme serà el millor concert de la meva vida. I hem tocat en escenaris grans que no ens hem passat gens bé i en escenaris que només entren 20 persones i veus que el públic reacciona perfectament i tu passes molt bé. Això és veritat.
I com ho fas? Si, això que comentava ell, no? Que detectes que, no, que la gent no està entrant i
has de ser professional, tirar endavant, esperar que se passi el temps, intentar disfrutar tu i, bueno, i els altres que s'apanyin.
I a l'últim concert vam veure que realment com respongui el públic a la teva música té bastanta importància. Vull dir, personalment jo quan a l'últim concert vaig veure que el públic començava a ballar i, bueno, i diguéssim, sentir la nostra música, vaig començar a tocar molt més còmode. Bueno, no sé vosaltres.
Crec que aquí tots preferim un concert amb 20 persones de públic que ho donguin tot que amb 100 persones que estiguin sentades.
Exacte.
Home, un thrash metal assegut ha de ser dur, eh?
Home, sí. Vull dir, paralítica.
No, home.
Ja tenen les seves espais.
Allà. Concerto para paralíticos.
Però vaja, entenem que clar, t'has de moure mínimament i que siguis el tall brinca mica, home, si no és que no estàs disfrutant.
Si no et fa moure ja estàs demanant els diners de l'entrada.
Ja pots marxar. No, de fet ja pots marxar. Abans marxa, no? Cas. Molt bé.
I ara tenim la nostra mítica i última ara pregunta. Es lliga molt fent thrash metal.
Sí, sí.
Ui,
sí?
Que...
Sí,
bueno,
que decidit. Ho teniu claríssim. Ja, que ho portàveu preparat, això, que ja la coneixíeu. No. Ah, però sí, confirmadíssim. Tots quatre més heu coincidit.
Ostres, bastant.
Home, expliqueu-nos com és això. On sorgeix l'amor? Als concerts, a la gira? Expliqueu-nos.
Al backstage. Que...
Sou dels grups que deixa passar fans.
Teniu grupis?
Bueno, si
què són grupis, Maria? Què són grupis?
Jo t'explico, no que he fet un treball de recerca sobre les grupis.
A veure.
Les grupis són aquelles dones que, amb la seva llibertat, doncs, es tiren a tots els artistes que poden.
Ostres, és la seva professió, podríem
sí,
dir,
sí.
La seva, el seu objectiu a la vida?
Que tenen pàgina web i tenen a tota una bibliografia de, dels que s'han endut a... Sí, sí, és molt graciós. Però teniu grupis, vosaltres?
D'aquestes encara no.
Vale.
De les que tinguin pàgina Facebook encara no.
Vale.
Bé, 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 doncs el tema que es lliga molt, eh? Sí, sí, esteu tots molt satisfets, veig, amb el tema.
O sigui que si un espectador també va al vostre concert, també pot lligar, no?
Home, depèn de l'espectador, no? L'espectador ho dubto, però una espectadora ens ho pensem.
I, mira, això anava a preguntar. Entre nois i noies, com està la cosa equilibrada a nivell de públic per aquest tipus de música? O hi ha més nois que noies?
Home, jo veig més nois.
Sí, a veure, el gènere sí que és veritat que dins del metal és més masculí el gènere. Sí que és, vull dir, molta gent diu, no, home, que va, no sé què, però, home, tots els estils de música sempre va, s'enfoquen també d'alguna manera perquè les sensacions que es busquen, sí que és veritat que potser els agraden més als nois, però sí, jo no estic en contra ni d'acord, vull dir,
violentes.
A mi és la realitat i és el que hi ha.
Clar, clar.
I després també, si les noies volen escoltar això, per
endavant,
mi, endavant.
I alguna noia també, hi haurà en algun grup, no?
Sí,
també
sí,
coneixereu
correcte.
Alguna noia que formi part d'un grup de metal. Molt bé, doncs, no sé, noies, si teniu alguna pregunta més per aquests amics
no,
que ens
això,
heu portat
no.
avui.
Moltes gràcies.
Home, feu una mica de publicitat, on us podem escoltar, on podem
bueno,
anar,
doncs,
pàgina de Facebook, webs, tot el que tingueu.
Pàgina Facebook tenim, que és la que utilitzem i...
Stain of Madness i ja, ja la teniu
sí.
allà.
També sí, tenim un Bandcamp, que és una pàgina web així per poder baixar-vos el CD gratuïtament.
Això està molt
ah,
bé,
i,
si
el voleu demanar. Aprofitant també, tenim també aquí un concert a Sant Cugat.
Ah, doncs vinga,
el
propaganda.
El 9 de maig a...
Al teatre.
Sí, la sala teatre Stage.
No, és teatre, teatre. Sí, la disco que molta gent coneix, vamos.
Sí. I ha dit el Martí que al Bandcamp podeu descarregar l'EP gratuïtament, però si us fa il·lusió també podeu pagar, que no
I
ens importa res,
ah.
Hi ha opció de pagar a voluntat, i entre 0 i 100
euros. Ah, la voluntat!
Sí, sí, a la voluntat per poder-nos pagar.
Es poden fer donacions de 0 a...
A infinit.
A molt.
Ara
hem de dir també agrair a gent que ha comprat l'EP des d'Itàlia i des de
Grècia.
Carai.
Que és, hòstia, veus allà un ingrés i posa Grècia i tu...
Molt bé. Hòstia, I com arribeu? I com ho feu per arribar tan lluny a internet, no?
Ja suposo. Sí. Per internet.
Sí que és veritat que el que em va sorprendre molt va ser quan vam treure l'EP a fora, de repent, o sigui, la gent em va començar a passar pàgines de, que posaven l'EP, clar, com és gratuït, el pujaven a sí, moltes
clar,
pàgines i
clar,
dius, buah, però com aquesta gent no ens pot conèixer a nosaltres, eh? No,
sí,
no quadrava, però...
Fa poc ens van aparèixer dos fans a Tarragona, així, de la nada,
sí, sí.
Vull dir.
Bueno, ja per publicitat, aquest cap de setmana, a la sala Vigut a Barcelona, estarem talonejant el Tulcamara, que venen de gira i passen per Espanya.
Teniu molta publicitat a fer, vol dir que teniu moltes coses, sí. Això és bo, que esteu als escenaris i que, sobretot pel que veig i pel que ens heu dit, us ho passeu bé a l'escenari, que
sempre,
és el que compta,
sí,
i
sí.
La gira, escolta, per Madrid i València, em sembla que anàveu, que
sí.
Vagi molt bé,
moltes
i
gràcies.
A seguir endavant, eh? I aquí no us oblideu dels núvols, quan sigueu famosos,
sempre.
Aquí a tornar, eh? A signar discos. Molt bé, doncs, nois, moltíssimes gràcies
a
i molta sort.
A vosaltres.
Adéu.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. Cugat.cat.
Un petó per tots els oients del Núvol. Ens veiem pels bars. Bueno, pels col·les.
Jo no vull pas la veritat. Vull ser feliç.
Doncs hem arribat a les... Bueno, falten 11 minutets pel punt de les 9 del vespre. Tenim a punt les Friki Tradis, la Paula i l'Alba. Què teniu entre mans, noies, a nivell de Friki Tradi? Perquè ara, què toca ara? Grup Mediterrània, no?, que es va haver d'ajornar... La setmana passada sí. En parlàvem, però al final es va haver d'ajornar per la previsió de pluja. Per tant, ja tenim cap de setmana ocupat, no?
Es farà l'11 d'abril.
A l'11 d'abril, la veritat. Llavors
guardeu-vos
més endavant.
A l'agenda.
Molt bé, molt bé. I així, a nivell de Friki Tradi, tenim alguna altra cosa a tenir pendent, no?
De moment...
De moment no, que vosaltres sapigueu, no?
Ja que està llegint una actuació, però cau en Setmana Santa.
Bueno, si algú es queda per aquí, doncs també el convidem, també el convidem. Molt bé, però vosaltres avui heu vingut a portar-nos aquí un top 10, un radar de 10 coses curioses. De què, concretament?
De regals. Avui parlarem de regals.
Ah, està molt bé, això.
És que volíem posar aquesta cançó per començar, perquè ahir i avui han sigut l'aniversari de dues amigues nostres.
Ah, doncs felicitem-les.
I les volíem felicitar. Vinc. Moltes felicitats, Júlia i Lisa.
Per molts anys.
Quants anys fem?
17.
Molt bé, doncs per molts anys. Quedeu felicitades. A més, heu inspirat una secció del Núvol. Imagineu-vos si sou importants. Molt bé, i a veure, que suposo que són regals absurds o regals què?
Sí... Bàsicament, quan no saps què regalar, no? Sí. Quan la gent no sap què regalar, doncs...
El que acabes comprant o el que acabes fent, ja, que tot ens ha passat segur. Ja. A veure, segur que sí. Segur que
són
sí.
Aquells regals que compres després d'haver-te recorregut tot Sant Cugat, tota Barcelona, tota Catalunya, cada botiga del carrer i cada centre comercial. Aquells que acabes comprant perquè ja no saps què regalar. Comencem el top 10 amb uns mitjons.
Uau! Sí que és veritat.
Qui els regala, com a mínim, els busca bonics i còmodes.
Una mica originals, no?
Amb dibuixos divertits, clar. Però potser a vegades acaben sent massa infantils.
Clar, la línia és molt fina, no?, entre sí. Els dibuixets originals i l'infantil, que ja no m'ho posaré, això.
Clar, és que a la nostra edat, mitjons blancs, negres, grisos i ja estic, poca cosa més.
No innovem, sí. No innovem. Vale. Prenc nota pels Amics Invisibles.
Bueno, jo sé d'algú que encara porta mitjons amb dibuixets. Paula?
Jo?
És que es treu les sabates i porta mig koala a cada peu i clar, comença a juntar els dos peus i fa: mira, tinc un koala!
Per tant, a la Paula li pots regalar
però
mitjons.
Si no es diu, Alba.
Però no, escolta, està molt bé perquè sí sabem que a la Paula li pots regalar uns mitjons originals i quedes bé.
Cal dir que aquests mitjons eren un regal.
Veus? Però et van agradar, sí, sí. Veus? Doncs ja està, escolta, ja sabem que a la Paula se li poden regalar mitjons. És que bé, què més?
El següent regal, unes calces o calçotets.
Carai, això ja és més...
Comença semblant una broma.
Sí, no? Tu mires el paquet i penses, què és això?
Sí. Comença semblant una broma, allò que el meu pare ho fa molt, que et donen un regal i comences, seran uns calçotets, seran unes calces, però quan te n'adones que realment t'estan donant uns calçotets, unes calces, la cara que se't queda és de pel·lícula.
I tant, a part una cosa tan íntima, no? Com roba interior.
Clar, quedes com, bueno, ara tothom sap el que porta.
Exacte. És perquè et facis la imatge, no? Ei, avui porto les calces, gràcies.
Doncs seguirem amb el típic regal que tothom ha rebut alguna vegada quan era petit.
A veure.
Una pilota.
Ai, sí. Sí, sí, esclar.
I tothom, clar, al veure l'embolicada ja pensa, no, fiques la cara aquesta de...
Què serà?
Ui, no sé,
ara, és com un nyap, és impossible embolicar una pilota, fiqueu-la dins d'una bossa.
Seran
unes
calces.
Sí, exacte, seran unes calces.
Aquest és molt típic pels que fan anys a l'hivern, una bufanda.
Ostres, sí.
He de dir que aquest jo l'he fet unes quantes vegades.
Clar.
És que t'acabes cansant de buscar i al final penses, bueno, almenys és útil.
Exacte, però clar, si ho penses 3 anys seguits, a la persona que ho rep pensa, no? I no hi ha dies ja suficients per posar-me totes les bufandes que em regales.
Sí, no, bueno, sí, sobretot les bufandes també solen ser un regal més amic invisible, no? Lo
exacte, millor. Sí, més impersonal.
Sí,
sí, potser sí. És veritat.
En sisena posició tenim sabons.
Uf, això també sona... Vaig molt apurat. O espelmes, sabons i espelmes estan allà també.
Sí,
estan
sí,
allà,
sí.
Allà.
És del mateix nivell.
Exacte.
I s'ha de tenir molta confiança per regalar sabons o una espelma a alguna persona.
Clar.
Has de saber segur que li agradaran, perquè si no pot semblar una indirecta de... Fas una mica de pudor, eh?
T'imagines que tu regales amb la intenció de... No, no, que ho faci servir. A més, fa molt bona olor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sabons i... Que hi ha packs molt monos, eh? La veritat és que sí, la gent, sí, sí. Hi ha botigues que ho preparen molt maco. Però sí que quan ho reig penses... Primera, és probable que no ho faci servir mai, perquè faig servir el xampú de casa del súper. I segona, bueno, es queda moltes vegades, queda tal qual el paquet fet allà decorant el lavabo. Moltes vegades, sí, sí, és veritat.
Bueno, ja estem a la meitat del radar d'avui. Barret o guants?
Mm.
Aquest regal també és molt comú entre els que fan anys a l'hivern.
Clar.
El típic barret de llana amb orelleres i la bola d'aquella grana a dalt del cap.
Clar, clar.
O guants de qualsevol tipus, dels de neu, dels que es poden utilitzar pel mòbil, sense dits...
Clar, és, sí, sí, és que és... Clar, la gent que fa anys a l'hivern, pobres, doncs és el que toca.
Ja, sí. Però són útils.
Això sí, és veritat.
Sí, no perquè els guants del mòbil sí que...
Home, fa
doncs això fa fred i no cal que te'ls vagis traient.
I tant, i tant, i tant.
A les portes del podi, el regal més comú dels avis per als seus nets adolescents. Diners.
Home, així compres el que vulguis, nen.
Clar.
Oi que sí?
Bueno, si és que ja fet, això és el que ens diuen, no?, quan ens fan aquest regal, perquè no saben, clar, ja. No saben què regalar-nos.
Si nosaltres tenim problemes i almenys tenim l'energia per patejar-nos a tot el carrer Santa Maria, els avis, vinga, home,
clar.
Vinga, et dono diners, et compres el que tu vulguis... I tu també content, oi que sí?
Sí,
oi
sí,
que
sí, sí, és això, a veure, original, original no és, no?
No?
Però
saps que et compraràs una cosa que tu vulguis.
Exacte, sí, per a vegades millor que et donin els diners i et compres allò
no
que et facin
il·lusió.
No tots,
és a dir, que no tots els regals de l'aniversari
no,
siguin
no.
Diners, perquè també fa gràcia obrir regals,
sí, sí.
Però bueno, si un és d'uns diners, doncs mira, ja saps que si no t'han regalat el que volies, doncs sempre t'ho pots comprar.
I que a nosaltres també ens fa il·lusió tenir bitllets.
Home, i tant, i aquí no, a vosaltres ja i a tothom, clar que sí.
En tercera posició, material escolar.
Ah.
A veure, sisplau, amics i amigues del món. És que no ens coneixeu el suficient com per saber que estem fins als nassos de fer deures, que no ens fa gaire gràcia que pel nostre aniversari ens regalin material escolar.
Clar, home, ja el teniu prou gastat.
És que jo vaig a donar un consell, que si heu de regalar material escolar, almenys correu-vos una mica i no regaleu dos bolis, una goma i un llapis.
Així sossos.
És que a part que això... Ja ens ho donen a principi de curs.
Clar, i això ja ho tens.
Sí.
No canviaràs el boli amb el que has escrit, no? És una cosa una mica més graciosa, més diferent, no?
Exacte, una llibreta...
Un diari per escriure, sí. Alguna cosa diferent. Sí. Molt bé, molt bé.
En segon lloc, xutxes. Sí, bueno, per acompanyar, perfecte. Si et donen un regal i la xutxa és allà de decoració, vale. Però regalar només xutxes és molt cutre.
Ja, és, mira, passava per aquí, per sortir del pas, una bosseta i andando, no?
O allò de qui dius, ai, m'he oblidat.
Té.
Bueno, sí.
Està el típic regal, el d'una tassa blanca plena de xutxes. Que a més t'ho venen així, vull dir, et venen la tassa embolicada i xutxes.
Ja ens coneixen.
Bueno.
Bueno, i per últim, un bal regal.
Home, el clàssic dels clàssics de no tinc temps.
Si regalem això, et dona la sensació que hem anat a comprar el regal a últim moment i no hem trobat res. Que sí, que potser és el que ens ha passat, però no cal que es noti tant.
Ja, dissimula una mica. Però sí que hi deu haver gent que s'ho curra més, no? El tema dels bals, que ens foli escrit allà a mà.
Hi ha bals que són més originals, que són com una targeta feta a mà, i en lloc d'haver-hi diners per gastar en una botiga, bueno, hi ha coses que són per gastar amb qui t'hagi fet el regal.
Això està molt bé.
Mm.
Per tant, aquí s'ho han currat una mica més, no? Han pensat una sèrie de coses
sí.
Que pots fer amb mi, que et faig el regal i llavors és
clar.
Compartit.
I tenen un any de validesa.
Ah, molt bé. Això sempre, eh? Està com estipulat, que els vals sempre valen per un any. Molt bé.
Normalment hi ha moltes coses de l'estil massatges, una tarda junts, una Coca-Cola...
Mira...
Sí, aquest regal està bé perquè... Fa que qui el regala i qui el rep l'hagin de gastar junts.
Està
i,
bé,
llavors...
sí, està bé, està bé. Entre els diners i aquest, jo em quedo amb aquest, gairebé.
Sí,
no? Perquè
sí,
és un terme mig, és un terme mig. A més, això, el que dieu, que comparteixes amb la persona que ho fa i és un regal diferent.
Clar.
Molt bé, doncs, noies, ja hem donat idees del que s'ha de fer, del que no s'ha de fer. A partir d'aquí, cadascú que s'agafi el que vulgui. Moltes gràcies.
Adéu.
Falta molt poquet per arribar al punt de les 9 del vespre i com sempre acabarem amb una cançó, amb la cançó dels nostres fenòmens, i a més avui és seva, i ens la presenta el Marc Lostertales.
Aquest tema del seu últim EP es diu Trash Death and Beer. És un tema molt sentimental al principi, molt bonic, molt ben fet i després molt trallero.
Cugat.cat, notícies.
Salutacions. El consistori declara 3 dies de dol oficial a Sant Cugat arran de les morts de 5 persones vinculades a la ciutat en la tragèdia de l'accident aeri dels Alps francès.